Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia,
com anem,
Roger. Anem bé. Tu sabies que el Milosevic a Sèrbia el van fer fora 12 joves universitaris de manera pacífica?
Mira.
Doncs van trobar de quina manera transformar la ràbia, el malestar, la frustració en alguna cosa positiva i se'n van sortir. Parlarem d'això, de com transformar aquestes emocions que tenen els joves. Parlarem també de les preocupacions que tenen els mestres. Com explicar el que està passant a l'escola?
Avui un ofici d'educar vinculat també d'una altra manera a l'actualitat. Som-hi.
I tant que sí.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Soc mestra i estic preocupada. I no sóc l'única. Som forces. Un grup de mestres, professores, alumnes i educadores que compartim el neguit de veure el difícil rol que tenim avui als centres educatius i la manera com som amenaçades i fins i tot acusades per intentar fer bé la nostra feina d'educar en la complexitat, ens ha dut a crear un grup amb un col·lectiu pedagògic de suport i d'ajuda per generar espais de debat entre nosaltres i per oferir suport a mestres i educadors a través del canal Fem Educació de Twitter.
Avui a l'ofici d'educar, com tractar amb fills i alumnes la no violència i la convivència. L'Escola de Cultura de Pau, els moments de tensió que estem vivint demanen tenir el màxim de cura de la convivència entre els nostres infants i joves, tot i les dificultats, perquè el professorat pateix una reproducció del conflicte social dins l'aula, sovint sense tenir les eines i els suports necessaris. Són dies excepcionals que poden requerir frenar activitats curriculars per prioritzar espais de contenció i cura. I ens proposen el següent decàleg: cuidar-nos, parlar de tot, treballar en l'escolta, expressar-se des dels sentiments, treure el focus dels plantejaments identitaris i centrar-se en les necessitats compartides, reflexionar sobre el valor de la no violència, marcar límits, reconèixer l'existència de la diversitat de perspectives, si hi ha enfrontament, obrir espais de reflexió, crear un grup de suport al professorat i comunicar a les famílies les decisions que es prenguin. Com es pot viure en temps convulsos la polarització als centres educatius? Com es pot respondre a les preguntes de fills i alumnes davant del que està passant, que n'hi ha ni moltes? I com es pot afavorir la cultura de la no violència i de la pau? I per parlar de com tractar amb els fills i amb els alumnes de la no violència i de la convivència, ens acompanyen
Marina Caireta, formadora del programa d'Educació per la Pau de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i formadora de professorat en transformació de conflictes, formada en teatre social, intervenció educativa, creativitat i llenguatge expressius i teràpia gestal. Martí Olivella, objector no violent, membre d'En Peu de Pau i fundador del Moviment per la Pau a Catalunya en la dècada dels 70. I Verònica Anton, psicòloga i terapeuta gestal i fundadora de Senda, acompanya nens i famílies i forma mestres i assessora equips en innovació pedagògica i acompanyament emocional.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'atmosfera de pau ha de ser creada dins d'un mateix. Llavors es podrà crear en la família i després en la comunitat. Dalai Lama.
Avui a l'ofici d'educar, com tractar amb fills i alumnes la no violència i la convivència. I en parlem amb la Marina Caireta, amb el Martí Olivella i amb la Verònica Anton. Benvinguts, benvingudes. Com es pot educar per la pau i per la convivència en els temps presents, en els temps que vivim ara? Comencem pels infants.
Tenim un problema de base i és que els nostres infants els eduquem en l'educació formal i normalment a casa, amb uns valors de convivència, de pau, de resoldre les coses parlant, etc. Però no els eduquem a com participar en els conflictes públics, en els conflictes socials, fins i tot a vegades al pati de l'escola, i molt menys en els conflictes polítics. Això què fa? Que arribat el que està passant aquests dies, doncs joves, adolescents, diuen, no, no, nosaltres creiem en la pau, creiem en la no violència, però, i sempre hi ha aquest però, el però és, com que les coses no funcionen, com que estem frustrats, com que aquest món no té futur per nosaltres, com que el que ens han promès, doncs no hi ha manera d'aconseguir-ho, perquè ens pensàvem que això era tirar una moneda en una màquina i tenir la beguda refrescant al moment, doncs estem per la pau, no la violència, però si ens ataquen, sigui amb violència estructural, o sigui amb violència policial, sigui amb violència judicial o de la presó, o econòmica, no?, per falta de perspectives, o perquè els pares doncs, els desnonen o no tenim llum a casa, etc., doncs aquest però significa que ens hem de defensar. I la forma de defensar-se, que no n'han après cap altre, els adults tampoc, és recórrer doncs, a les formes convencionals, que és a l'ús, si t'ataquen per la força violenta, doncs tu respons amb la mateixa força. El resultat d'això són 600 ferits en una setmana. Hi ha qui pensa que fent això també així el món se n'entera, però com podem veure, doncs, aquest tipus de reaccions són quasi antropològiques i estan passant doncs, la setmana passada a Equador, ara a Xile, a Mèxic i a tot arreu del món. I és igual la causa. Normalment és la ràbia acumulada, la frustració per falta de futur, per falta de perspectives, i la gent reacciona cremant-ho tot, no? Hi ha tot de vídeos de raperos que foc, foc, foc. Llavors el foc és purificador, fa emergir els conflictes, i és la forma que la tele i que el Trump i que tots els líders mundials afronten els conflictes polítics internacionals, i per tant és normal que la gent reaccioni així. Això ens porta a una bona solució? Doncs el meu punt de vista és que no, que repetim i repetim el mateix esquema patriarcal de la supremacia dels mascles grans que envien els mascles joves doncs, a defensar territori o a defensar interessos, no?
Què diries, Martí, a aquells joves que en aquest moment puguin justificar que se senten indignats, frustrats, enfadats? Com canalitzar, com transformar, tu ho has dit aquests dies moltes vegades, com transformar aquesta ràbia? Tu ho vas viure en primera persona quan et vas fer objector. Com transformar aquest enfado en alguna cosa que pugui ser una protesta però que no sigui destructiva?
Ja. Doncs el primer de tot és ser conscients de les pròpies emocions que ens genera la repressió, que ens genera la violència estructural, institucional, policial, judicial, etc. És a dir, la repressió està feta precisament per provocar ràbia i hi ha aquesta doctrina de Sherwood, que no sé com es diu, que explica molt bé com les tàctiques de policials consisteixen en deixar actuar, en provocar, en que la gent es revolti, però no massa, però tornar a incitar, és a dir, està molt estudiat com fer trontollar un procés de transformació social o un procés de canvi polític a partir de tècniques policials, judicials, repressives, que faci que la gent, una part de la gent molt enfadada, doncs faci un determinat tipus d'actes i llavors la gent ben pensant cridi a l'ordre i així es reinstauren tots els sistemes autoritaris en el món, no? Llavors, el primer de tot és, oi que els joves i tots hem d'estudiar molt per aprendre moltes coses, moltes tecnologies i molts coneixements, aprendre les experiències passades. Nosaltres érem un grup de joves de la mateixa edat, ens vam plantejar que la mili no tenia sentit o ser militar obligatori i en comptes d'assaltar les casernes per voler acabar amb els militars, cosa que òbviament sembla una barbaritat, doncs vam plantejar una campanya pensada, amb estratègia, de denunciar la funció del servei militar obligatori, de construir una alternativa, de buscar que ens detinguessin per fer emergir el conflicte i buscar una solució. Vam trigar 3 o 4 anys a tenir una llei i després 20 més per acabar amb el servei militar obligatori i molts insubmisos. No violència no és només pacifisme, que és col·locar la pau per damunt de la injustícia, sinó que no violència és la lluita no violenta, inclou unes actituds de gestió emocional, inclou una estratègia que vols aconseguir com fer-ho de la millor manera per aconseguir el teu objectiu, inclou unes accions corrents amb aquestes actituds i amb l'estratègia. Sense això, doncs, totes les revoltes són fugarades, es paguen les conseqüències de forma molt clara i molt dura, sigui per la via de ferides físiques i emocionals, sigui per la via de la presó i la repressió, i a vegades moltes foguerades pugen i baixen. Bueno, doncs molt bé, això ha passat. No han sabut fer-ho millor. La responsabilitat, bàsicament, és dels polítics que han creat expectatives i que no han estat capaços de gestionar per la via negociadora una solució en aquest conflicte. Els joves han posat sobre la taula que no n'hi ha prou amb les respostes pacifistes fins ara, i el que plantegem és una estratègia de lluita no violenta que sigui confrontació, però no una confrontació violenta, sinó una confrontació no violenta, com va fer Gandhi, com va fer Luther King, com va fer Chiri Marx i com es fa la majoria de moviments socials en el món.
En Peu de Pau és una iniciativa ciutadana creada l'octubre del 2017 per estendre i promoure la resistència civil pacífica i no violenta durant les mobilitzacions, a partir del feminisme, l'antimilitarisme i el cooperativisme. El seu objectiu és fer difusió d'informació, missatges i consignes de comportament que evitin que les manifestacions acabin amb cap mena de disturbis o incidents. La iniciativa la formen entitats i col·lectius que ja fa temps que participen en mobilitzacions, que n'organitzen o que donen suport a iniciatives pacifistes, com ara col·lectius de bombers, agents rurals, camperols i estibadors. L'entitat Casa Nostra, Casa Vostra, Universitats per la República, els comitès de defensa del referèndum, Som Defensors, la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, l'ANC, Òmnium Cultural, el Centre UNESCO de Catalunya, Fundipau i el CIEMEN.
Fa uns dies, en aquest programa, El Suplement, tu deies haurien d'escoltar la veu dels joves que varen participar al cordó entre manifestants i policia perquè ells varen fer seu aquell cordó i varen entendre què volia dir tenir una actitud no violenta i de fer callar els que sí volien incidents. Quina és aquesta veu?
Hem creat precisament un grup de Telegram i un canal que es diu Lluita No Violenta. En tres dies s'han apuntat 1.000 persones i no parem de demanar als que ho van viure que ho expliquin, que ens passin calls de veu, que expliquin la seva experiència. Que estem recollint molta gent que s'hi ha apuntat amb ganes, suposem, d'aprendre, d'organitzar-se per fer aquest tipus de coses millor. Jo crec que bàsicament allà es va obrir una escletxa d'oportunitat, és a dir, hi havia una lògica d'acció-reacció típica, és a dir, si la policia no ens ataqués, nosaltres no ens defensaríem, si la policia no ens ataqués, no faríem barricades, i resulta que es produeix en un moment determinat una gent que quan, en el mateix lloc, com la nit anterior, a plaça Urquina Via Laietana, hi havia hagut una confrontació molt, molt virulenta, doncs en aquell moment es podia haver repetit, no? Això és el que semblava. El fet que unes persones apareguessin i tinguessin una actitud diferent i vetllessin perquè ni una banda ni l'altra llancessin objectes o anunciessin la càrrega però no la fessin, es va anar creant un espai curiós, creatiu, disruptiu, que va permetre que durant 6 hores s'ocupés espai públic sense repressió, evitant les provocacions de la gent que llançava coses a la policia, fins que al final, a 1:15, la policia es va retirar. Llavors, no sabem ben bé per què es va retirar. Com els objectors no sabem ben bé per què es va acabar la mili. Si va ser fruit d'un milió d'objectors i de 50.000 insumisos i de 1.000 anys de presó, i perquè la tecnologia ja no requeria un exèrcit de lleva, i sinó un exèrcit professional en el nou marc de l'OTAN, no?, l'any 2001. Llavors no saps mai les conseqüències exactes de la teva acció. El que sí saps és que si això no ho fas, a lo millor no es creen les condicions perquè altres circumstàncies ajudin a avançar en la resolució d'un conflicte.
Martí Olivella, missatge que donaries a aquells joves que ens puguin estar escoltant i que puguin tenir aquests dies el dubte de com reaccionar davant de les coses que passen?
Mira, just ahir, quan m'han entrevistat a TV3, a la sortida vaig estar parlant amb els joves que havien estat intervenint després meu durant mitja hora, explicant les seves causes i les seves actituds, i els vaig dir, tant de bo l'energia, el risc, l'empenta, la gosadia, la valentia que esteu manifestant aquests dies, a més de ser una expressió d'un estat d'ànim, d'una frustració contra la repressió, pugueu organitzar-la, com nosaltres vam fer els objectors i com fan tanta altra gent del món, i col·locar-la dins d'una estratègia per aconseguir uns objectius més clars. A Milosevic, a Sèrbia, el van fer fora 12 joves universitaris, iguals que la majoria d'aquests dies. Van seure i van dir, els 17 partits no es posen d'acord per tenir una candidatura alternativa al Milosevic, muntarem unes dinàmiques, van aconseguir 300.000 seguidors, molts d'ells joves, van aconseguir que els 17 partits juressin davant de tothom que farien candidatura única, van haver eleccions i van guanyar. No va caldre ni partits ni res, al contrari. Més enllà d'això, 12 joves van saber, amb una estratègia no violenta, molt ben estudiada, que es pot recollir en un llibre que es diu Com fer la revolució, doncs un canvi tan important com aquest. Doncs jo el que dic és això, la gent que té ganes de contribuir a millorar el món, el país i la seva vida, organitzar-se, formar-se, entrenar-se, com es faria en qualsevol altra via que no fos una lluita no violenta.
Doncs gràcies per les teves paraules, pel teu testimoni i pels teus consells als joves, Martí Olivella. Moltes gràcies.
A vosaltres.
El que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència. Mahatma Gandhi.
Avui a l'Ofici d'Educar hem parlat amb el Martí Olivella, hem escoltat el seu testimoni, les seves propostes, i tenim a l'estudi a la Marina Caireta i a la Verònica Anton. Avui volem entendre, volem que ens acompanyeu, que ens ajudeu a pares, a famílies i també a educadors a viure aquests moments convulsos, d'alguna manera, el que passa en moltes coses en el que les criatures, si més no, a mi les meves m'han fet preguntes, no? I ens costa saber com acompanyar aquests processos. D'una banda, ha circulat aquesta setmana unes propostes, un decàleg, per part de l'Escola Cultura de Pau, donant consells sobre com a l'aula, en aquests moments de polarització, no perdre el nord i poder explicar, poder acollir les coses que estan passant en aquest moment. Com es pot fer això?
Bé, nosaltres, d'alguna manera, des de fa ja alguns anys, sobretot des de l'1 d'octubre ja intensament, hem intentat, amb molta preocupació, no?, perquè notes com augmenta la polarització al país i a les escoles doncs, també t'arriben mestres. Nosaltres, com que treballem des de l'educació per la pau, doncs, ens relacionem bastant amb escoles i amb la preocupació de donar-te que no hi ha ni eines ni polítiques des dels centres d'abordar aquests temes. Potser no estem acostumats a temes tan grossos com aquests. Temes controvertits sempre n'hi ha, en tot el dia a dia, a casa, a l'escola i a tot arreu. No? Però des d'aquí vam començar a investigar què s'estava fent a altres llocs. I aleshores vam trobar que a Europa hi havia, particularment als països anglosaxons, hi havia tot una corrent i tot una experiència, i el que vam fer va ser intentar portar-la cap aquí. I d'aquí, de tot el bagatge que tenim nosaltres, estem molt emparrades, d'alguna manera, amb que educar per la controvèrsia ha de ser un contingut. És a dir, des de la mirada d'educació per la pau, actualment, l'educació per la pau té una trajectòria llarga, hem anat introduint molts temes i potser el que des de la nostra perspectiva fa més falta és aquest, és com tractem temes controvertits. La sensació és que el tema del procés és com millor no parlar-ne i els temes que no es parlen ens esclaten a les mans. I aleshores vam decidir doncs, bueno, això, no? Fer l'aportació que poguéssim i en aquest moment que veiem tan complicat va ser com bueno, doncs el que fins ara hem pogut averiguar i hem pogut treballar, compartim-ho, que és el moment que la gent sabíem, no? Doncs que el dilluns molts... Els mestres tenen un paper molt complicat en aquest moment, perquè cada mestre té la seva opinió legítima i alhora tenen un rol, no? Com a funcionaris, com a educadors, amb un encàrrec i amb unes condicions i amb un col·lectiu que hem de tenir especialment cura. I jo crec que en bona part aquesta manca de cultura sobre aquest tema fa que en aquest moment no tinguin recursos.
L'Escola de Cultura de Pau, ESP, es va crear el 1999 amb el propòsit d'organitzar activitats acadèmiques d'investigació i intervenció relacionades amb la cultura de pau, l'anàlisi, la prevenció i la transformació de conflictes, l'educació per la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.
L'Escola Cultura de la Pau educa per entendre que hi ha controvèrsia. Això és a dir, educar-nos per la discrepància.
Exacte.
I viure-la bé i poder-la sostenir. Aquests dies, els mestres, com han acollit aquest decàleg? Us han manifestat aquesta inquietud a l'hora de... Estan passant coses i jo no sé com abordar-ho, o si ho he d'abordar o no, o què he de respondre o no?
Sí, hem tingut alguns feedbacks. Alguns feedbacks, doncs, de... Ostres, jo és que tot això ho veig molt clar, però tinc molta por. I això ja ens ha arribat des de l'1 d'octubre, no? I no sé com fer-ho. La direcció no em deixa clar què he de fer. O l'altre dia una directora que ens va trucar i ens van dir és que els nanos ens han dit, no ens esteu educant perquè parlem de tot, doncs volem parlar d'això.
Mm.
I vam dir, bueno, ja com ho fem, això, no? I, bueno, jo, això són alguns que ens han arribat. A nivell del que hem enviat sí que sabem que ens han arribat, doncs, bueno, de tot, clar, com sempre. T'he de dir que quan ho vam enviar ens pensàvem que rebríem més... No sé quina paraula.
Més feedback.
No, més feedback no, més feedback negatius. És a dir, sabem que el tema és molt delicat i sabem que diem coses que potser no a tothom li agraden.
Què dieu? Vinga, escoltem-ho i així valorarem, ho encaixarem, ho utilitzarem com una eina. Què dieu en aquest decàleg?
Mira, el primer que diem és suport al professorat, perquè creiem que és un col·lectiu que ara el necessita, per totes les bandes. La segona cosa és que potser en aquests moments de tanta tensió el que ens cal és cuidar-nos. És a dir, quan arriben els nanos, no sé, aquí la Verònica també ja m'ajudarà, però potser ara no és el moment de parlar del tema polític i de les idees polítiques d'uns i altres. Tu opinaràs d'una manera, jo opinaré d'una altra, però ara en aquest moment potser no és el moment de parlar-ne. És a dir, n'hem de parlar però ens hem de preparar per parlar-ne. Ara el moment potser és de cuidar les relacions i la convivència, perquè al final... tots tenim necessitats compartides molt clares i els espais educatius són espais on això es fa molt evident que té a veure amb les relacions i com construïm les relacions, no? És un espai amb uns objectius educatius i amb moltes hores de convivència compartida. Aleshores, cuidar això per nosaltres és el primer. Com? Doncs potser, no sé, bueno, aquesta setmana dedicar alguns espais senzillament a potser activitats de cohesió de grup, d'escolta, de confiança i a nivell del que està passant, d'escolta, d'escoltar-nos mútuament en condicions. No? Nosaltres, l'altre dia, l'exemple que em ve al cap perquè és el que tinc més a prop, no? L'altre dia fem un postgrau i el segon dia vam decidir de dir, bueno, doncs anem, no tallem la classe, no deixem de fer la classe, fem compartir sentiments i ho vam fer. I
què sortia?
Molta tristesa, sobretot, molta indignació, preocupació. Era un grup que hi havia persones que acabaven d'arribar aquí a Catalunya feia 15 dies, de contextos diversos. Molta sorpresa per part d'aquesta gent. I experiències diverses. Experiències diverses, però que crec molt més compartides del que ens pensem tots. No? En aquests moments potser compartir és una bona cosa, no estic sol. I si ho fas amb les condicions de parlar des de com m'afecta a mi, no què penso jo de la política i del tema polític, del problema polític que hi és i és molt greu, però ara jo no parlaré des d'aquí, sinó aquest compartir com m'afecta a mi això. I des d'aquí jo necessito seguretat igual que tu, jo necessito reconeixement igual que tu i aquí ens trobem. I ens trobem, el que sí que vam fer va ser crear les condicions, això també ho diem en el decàleg. És a dir, hem de poder parlar de tot, però hem de tenir metodologies que ho facin. Vull dir que ho facin, que ens ajudin, perdó. És a dir, clar, el tema controvèrsia en els centres educatius ens dona dues oportunitats. Una és, hi són, i els nanos les viuen, i ens esclaten a l'aula, com més d'un profe et diu, bueno, és que els nanos em pregunten. Bueno, clar, és que a casa també ens pregunten, com deies tu, no? I l'altra és que hi ha tota una oportunitat educativa en els temes controvertits molt gran. És a dir... si volem educar per la democràcia, si volem educar per la diversitat, si volem educar pel pensament crític, què millor que la realitat de la vida quan apareixen temes controvertits? Com els abordem? El que sí que és veritat és que ens calen les eines metodològiques, didàctiques per fer-ho.
La pau no és només l'absència de la guerra. Mentre hi hagi pobresa, racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem assolir un món en pau. Rigoberta Menchú.
Avui a l'Ofici d'Educar, com parlar amb fills i alumnes de la no violència i de la convivència. I ho fem amb la Marina Caireta, n'hem parlat també amb el Martí Olivella i amb la Verònica Anton. Verònica, ens faràs aquest acompanyament emocional de totes les coses que estan sortint, que són moltes. Ens ha quedat al tinter alguna proposta més d'aquest decàleg que hauríem d'afegir? Alguna pauta més? Tu ens parlaves d'aquestes eines didàctiques, aquestes eines... per poder explicar les coses que passen, si es poden explicar, com podem saber també què cal explicar, què no cal explicar?
Jo crec que una altra cosa, potser és que seria molt bo que els centres tinguin una estratègia de respondre ara. Per exemple, nosaltres proposàvem, no? Quan estàvem preparant tot això, dèiem, ostres, en un centre, un institut, hi ha diversitat ideològica entre el professorat. Que bo seria que es pogués crear un petit equip divers i preparat per acompanyar el que vagi sortint. No? I llavors, aquesta, que el centre tingui una política o que expliqui què farà amb això, ajuda molt, no? En les pors que hi ha a nivell de comunitat, que ens diran, i a nivell de famílies, perquè el professorat, amb raó, li fan por aquestes coses, vull dir, s'entén, no? Aleshores, si tu tens una política de centre, per dir-ho així, tens més eines per respondre. I aquesta política de centre implica arguments pedagògics. I aquí tens eines per respondre. Jo això sí que és el que penso que seria important que els centres anessin pensant. Tenen un projecte de convivència que els dona un marc on poden incorporar això. I els centres que tenen un bon projecte de convivència fan molta bona feina d'educació per la pau. A nivell d'habilitats pel conflicte, etc. Jo crec que potser aquest tema és el que tenim encara una mica verd, no? El tema de com abordar temes controvertits.
Com acompanyarem aquest treball que ens estan proposant des de l'Escola de Pau en relació als professors i com afronten el seu dia a dia a l'escola amb els nens, que arriben cadascú amb les seves inquietuds, que a casa veuen coses, potser escolten coses, i això, evidentment, els està afectant. Com els podem acompanyar, els mestres? Verónica.
Bueno, yo estaba pensando un poco cómo aterrizar todo esto tan social también en la realidad psíquica, ¿no? De los niños, de las niñas y de los maestros y maestras, porque estamos en un momento en donde nosotros como adultas también estamos atravesadas de nuestra ideología, de nuestras vivencias, de nuestra historia, de la historia de nuestros antepasados, de las generaciones anteriores, y todo esto está presente. Entonces, de alguna manera yo creo que tenemos que hacer consciente qué es lo que se juega para cada una o para cada uno en este momento histórico que estamos viviendo y poder, digamos, a nivel familiar y a nivel escolar, poder compartir con los niños y las niñas estas herramientas internas, ¿no? Por ejemplo, retomo una cosa que dijo Martí, vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Podemos hacer la reflexión de cómo trabajamos o cómo resolvemos las discrepancias en la familia y en la escuela, cómo como familia resolvemos las discrepancias, por ejemplo, ¿no? Se resuelven por imposición de los que tienen más poder sobre menos los que tienen menos poder, por ejemplo, sobre papá se impone a mamá, por ejemplo, mamá se impone a los niños. En el caso de la escuela, lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay discrepancias? ¿Dirección se de alguna manera se impone a los maestros y las maestras, las maestras se imponen a otros profesionales? ¿Cómo se va construyendo esta cultura del diálogo, esta cultura de la escucha y esta cultura que es la que van aprendiendo los niños a través de los modelos, ¿no? Los niños no aprenden a través de solamente de lo que nosotros trabajemos intelectualmente, sino que lo van a aprender a través de lo que ellos van vivenciando.
Jo tinc la impressió, Verónica i Marina, que moltes vegades entenem la discrepància com una cosa negativa. Mm-hmm. I la discrepància en tots els àmbits, també entre pare i mare, hi ha discrepància moltes vegades, i que tendim a pensar que sempre el que és positiu és que hi hagi uniformitat de criteris. Mm-hmm. I moltes vegades no hi ha uniformitat de criteris. Com ens eduquem i com eduquem per conviure amb aquesta discrepància?
Sí, jo crec que hi ha com una sobrevaloració del consenso. Y esto no es muy compatible con la democracia, porque es muy difícil que un grupo llegue a un consenso siempre en cuanto a todas las decisiones que tiene que tomar. Y esto creo que tiene que ver con la cultura del diálogo, con la cultura de sentarnos a conversar y de sentarnos también a expresar emociones, expresar ideas, de alguna manera herramientas que tienen que ver con lo emocional y herramientas que tienen que ver con lo intelectual también, porque el desarrollo de un pensamiento crítico empieza desde casa, no empieza desde la escuela, es en la familia en que los niños y las niñas van viendo cómo sus referentes más grandes, que son sus padres o sus madres, se enfrentan a la realidad, son críticos, son críticas, tienen la capacidad de cuestionarse, de ser interpelados, ¿no? Por lo que van viviendo. Y yo creo que esto de poder ofrecerles tanto herramientas y recursos emocionales como intelectuales es algo que es responsabilidad de la familia y de la escuela.
M'agrada molt el comentari que fas perquè totalment d'acord que uns certs nivells de discrepància són positius perquè és el que ens fa avançar. Al final, el conflicte i la discrepància ens serveix per ajudar-nos a avançar. El problema és quan la discrepància ens porta a una polarització que aquí sí que estem arriscant la convivència. A mi és això el que em preocupa a nivell dels centres educatius ara. Aleshores, totalment d'acord, i nosaltres quan plantegem educar-nos per la controvèrsia justament és en aquest sentit, no? Tenim una companya que estava molt preocupada, una mestra de primària, molt preocupada pel tema del procés, i llavors a partir del treball, doncs, no? Va venir un curs i és una companya que ens ajuda en moltes coses. I al final, una cosa que nosaltres diem és que s'ha de crear el context. I crear el context vol dir, d'una banda, treballar un clima acollidor a l'aula, tot el que són, doncs, cohesió de grup, grup com a comunitat, etc, que això és un, sempre, en tot moment. De l'altra, és preparar els nanos perquè entenguin que és un diàleg controvertit, que nosaltres hem decidit parlar de diàlegs controvertits, és a dir, reflexionant sobre què vol dir discrepància, per exemple, què vol dir controvèrsia, què vol dir debat o diàleg, què passa amb els biaixos que tenim les persones que tots en tenim, entendre que les opinions poden ser diverses, tu pots fer això, una unitat didàctica d'això. I després, quan tens el moment de diàleg en si, quina metodologia utilitzes? Que això, hi ha metodologies que porten més a la polarització, com podria ser la controvèrsia científica, per exemple, o n'hi ha d'altres que el que fan és el contrari, permetre'ns dialogar doncs, des d'això, no? Les pràctiques restauratives, la comunicació no violenta, la filosofia 3-18, hi ha metodologies que ens permeten això. I després, en el moment concret, quines pautes poses? Doncs l'altre dia, per exemple, en l'exemple que us posava, les pautes van ser ens escoltem amb respecte i activament, cadascú parla des d'ell. Jo penso, jo imagino, jo opino, però no tots pensem, o m'explico, no entrem amb el judici de l'altre, entrem en parlar de com m'afecten a mi les coses. O sigui, portar un context de seguretat, bàsicament.
Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après el senzill art de viure com a germans. Martin Luther King.
Recursos necessitem en aquests moments per afrontar aquestes situacions. Mou la no violència ens ofereix recursos. Un dels recursos és aquest, el mite de la violència justiciera.
Fa molts anys que sentim la mateixa història. En un paradís perfecte gaudíem de la pau. Però un tirà arriba i comença a esclavitzar-nos i a fer-nos sofrir. Ens trobem impotents. Qui ens salvarà? Finalment, entra en escena el superheroi, aquell que té la força física i ens fa la feina bruta que tots volíem fer però no podíem. Destruir totalment el malvat, perquè arribi de nou la pau. Ha salvat el nostre món. Aquesta mateixa cançó es repeteix una vegada i una altra. A les pel·lícules, còmics, videojocs, sèries de televisió i fins i tot llibres d'història, monuments i en els noms dels carrers. La creença de que sobrevivim gràcies a la violència està per tot arreu. Aquesta creença, ni direm mite de la violència justiciera. És un mite perquè no és una realitat. Parteix de trampes que acceptem des de sempre. 1. Que només hi ha bons, nosaltres, i dolents, els altres, sense deixar marge al terme mig. 2. Que només podem canviar la situació per la força de la violència. 3. Que la violència ens portarà a un estat de justícia i pau autèntiques. 4. Que els malvats són irrecuperables. Això són mites que hem sentit tantes vegades que ens els creiem sense adonar-nos-en. I això ens fa prendre decisions perjudicials. Justificar la venjança amb l'excusa del mal que ens han fet, descartar la no-violència per inútil. La no-violència és una alternativa eficaç per arribar a l'arrel dels conflictes i transformar-los. Els mitjans de la no-violència parteixen d'una altra força. Els principis són més resistents que les armes. Amb els principis es pot incloure l'altre en la solució. Requisit perquè sigui permanent. Amb les armes, en canvi, sotmets l'altre a la teva solució. Observa, reflexiona i reconeixeràs petjades del mite de la violència justiciera en el teu dia a dia. Si vols un món diferent, desarma aquest mite.
Avui a l'Ofici d'Educar, el mite de la violència justiciera. Mou la no violència. És un dels recursos que ens ofereix aquesta entitat. En parlem avui amb la Marina Caireta, n'hem parlat amb el Martí Olivella i amb la Verònica Anton. La Verònica anava fent que sí amb el cap quan deien això de bons i dolents, no? Aquest maniqueisme. Jo t'he de dir que fa uns dies el meu fill em deia aquells són dels bons o són dels dolents? I jo pensava, com t'explico jo que el que has d'aprendre és a pensar? Ja tenia esperit crític i no preguntar-me a mi si aquells són bons o són dolents.
Hay un tema que es el niño o la niña pequeño necesita ordenar la realidad. Y parte de ese orden es entender lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces por eso proyecta hacia afuera buenos y malos. Y por eso los niños y las niñas juegan tanto a estos juegos simbólicos con muñecos, con animales, ¿no? A que chocan, a que se matan, a que unos son buenos, a que vienen los superhéroes, a que, ¿no? Todo esto que está reflejado en los dibujos animados, en las películas infantiles. Eso tiene que ver con el mundo interno de los niños y las niñas. Y es lo que les permite ir acercándose a una realidad. Y lo que el adulto, bueno, lo que los adultos referentes podemos ir haciendo es ir incorporando matices. Pero esto es una realidad del pensamiento infantil y que muchas veces se alarga hacia etapas también más entradas en edad. Quiero decir, es una simplificación. En la medida en que vamos madurando, esa simplificación va bajando y tenemos que ir encontrando los matices. Por eso tengo la sensación de que ir hacia visiones menos polarizadas es poder madurar un poco en tanto lo emocional como lo intelectual. Pero es importante entender que los niños funcionan así inicialmente y nosotros, para darles tranquilidad, en algún momento también tenemos que ofrecerles modelos de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que nos cuida y lo que no nos cuida, quizás, sería en este caso, ¿no?
Emocions que poden aparèixer aquests dies en els nens, intranquil·litat o por o inseguretat o sorpresa o no entendre o expectació davant d'una violència que no comprenen no... i que a més nosaltres com a adults els hi diem la gent no s'ha de pagar, la gent no ha de fer això, la gent ha de seure's i parlar, la gent com casa tot això i com acompanyar aquesta vessant emocional de les criatures.
Sí, yo creo que a nivel psicológico es muy importante que a los niños pequeños no se les muestre imágenes de violencia y si es posible que no las vean tampoco en directo, porque son imágenes muy fuertes que ellos no pueden procesar. Cuando digo un niño o una niña pequeña me estoy refiriendo a niños de menos de, por ejemplo, 6 años, porque ellos están construyendo su imagen del mundo y para que la angustia no sea muy fuerte, para que esa construcción psíquica pueda ser sana, que se puedan apoyar en una visión de confianza, es importante que ellos puedan sentir que el mundo es un lugar seguro. El problema es cuando no lo es, ¿no? Pero creo que en este contexto en el que estamos sí que podemos proteger a los niños pequeños de no enseñar imágenes que pueden ser muy invasivas en un niño que todavía no tiene suficiente lenguaje, que todavía no tiene suficiente pensamiento crítico, para entender varias cosas. Para entender que las probabilidades de que nos pase esto a nosotros son muy bajas, es decir, que esto no le va a pasar a papá y a mamá, que no me va a pasar a mí, que pasa en momentos muy concretos. Todavía no tiene la noción de probabilidad, de causa-efecto, de muchas nociones que aparecen un poquito más tarde. Y por otro lado, también la angustia de no poder entender qué está pasando, es decir, no poderlo expresar a través de lo simbólico, y esto es lo que genera un poco el trauma, ¿no? El trauma tiene que ver con lo que yo no puedo procesar, lo que no puedo simbolizar.
Més recursos de mou la no violència.
1. Tindràs una mirada a curt termini. Voldràs resultats i la teva pressa et portarà a equivocar-te. És que estaves acostumada a l'acció-reacció. 2. Pensaràs que tot consisteix en activisme extern, sense veure la importància de la transformació interior no violenta, tant de tu com del teu grup. Capacitar tothom requereix temps. 3. Actuaràs des dels teus sentiments, obeint la por, o l'ira, o les ganes d'imposar, i tot plegat no posarà gens fàcil prendre decisions lliures i constructives. 4. Això, a més, et farà mirar l'adversari segons aquests sentiments, convencent-te, mica en mica, que no se'l pot incloure en la solució. 5. No seràs capaç d'analitzar detingudament la realitat i d'on-li ve el poder a l'adversari. I sense això, és molt difícil planejar una estratègia de resolució. 6. Per tant, improvisaràs les accions no violentes, i això sol acabar malament. 7. Pots desanimar-te amb aquests fracassos, i potser sense avaluar ni comprendre per què han acabat així. 8. Tindràs la temptació de tornar a la violència, sobretot quan et provoquin. 9. Fins i tot, és possible que els esforços i les conseqüències que cal assumir no els hagis considerat abans i et semblin desproporcionats. 10. Si no els assumeixes, pots ser còmplice de la injustícia i les teves posicions i actes perden credibilitat i podrien acabar en un fracàs més gran. Però tot això es pot evitar si et prepares bé.
Aquests són alguns dels errors més habituals que ens podem trobar a l'hora de practicar la no violència, que ens han explicat amb aquest vídeo de Mou la no violència.
Mou la no violència és un projecte impulsat pel grup de treball en no violència cristiana del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Neix de la necessitat de donar eines davant l'augment del discurs d'odi que s'estén a la nostra realitat social, política i econòmica. El projecte va dirigit a tota persona o col·lectiu interessat en la no violència com a mecanisme per a la resolució de conflictes.
Escoltàvem al principi el Martí Olivella, avui recordem que parlem de com tractar amb els fills i els alumnes la no violència i la convivència, amb la Marina Caireta, amb la Verònica Anton, i dèiem que el Martí Olivella ens deia al principi pautes, ell donava consells a aquells joves que puguin estar enfadats, enrabiats, frustrats amb el que està passant, i que, per tant, la seva manera de respondre ha estat la que hem vist en moltes ocasions aquests dies. Però com es pot a aquests joves, més petits o més grans, ajudar-los a fer aquesta transformació? Jo transformo la meva ràbia, l'accepto, l'encaixo. Com a psicòloga, Verònica, quines pautes ens podem donar? Aquests dies jo escoltava ahir que hi havia pares i mares que s'estan trobant amb fills, atenció, perquè 10 joves menors han estat detinguts, pares i mares que s'estan trobant amb fills que poden acabar en un centre de menors, poden acabar a la presó. Per tant, hi ha tota una part emocional molt potent. I com es pot transformar tota aquesta ira, tota aquesta ràbia, tot aquest enuig en alguna cosa que sigui una protesta pacífica, com ens deia el Martí Olivella?
Sí, yo tengo la sensación que hay dos abordajes para esto. Uno a corto plazo, que es, bueno, ¿qué hacemos con estos adolescentes, con estos jóvenes que están tan enfadados? ¿Cómo como sociedad, como adultos los acompañamos? ¿Y qué espacio generamos de acompañamiento, de diálogo, de reflexión, de expresión de las emociones para que esto no explote, ¿no? No explote como un poco como una olla a presión o como un volcán. Esto sería como a corto plazo generar ámbitos de discusión, de diálogo, de pensar acciones que no sean a través de la violencia. Y por otro lado, pensar que esto también tiene todo un recorrido, es decir, que tenemos que pensar un poco en las etapas anteriores, porque de alguna manera la posibilidad de expresar simbólicamente no pasando a la violencia, que no quiere decir no protestar, que no quiere decir no ir contra aspectos del sistema que nos parecen injustos, ¿no? Pero poder tener como una cultura de la reflexión, de la crítica, de la acción en función de esa crítica, y que tiene que ver con todas las etapas anteriores, no solo con la adolescencia. Lo que pasa es que la adolescencia de alguna manera revive o resignifica todo lo que ese niño o esa niña vivió en su infancia. Entonces creo que esto tiene que ver como con una mirada a las etapas iniciales también, ¿no? A la primera infancia, a todo lo que es la etapa de la primaria, para llegar a que esos adolescentes luego tengan más recursos de diálogo, más recursos de escucha, más recursos también de contención en ciertos momentos.
Marina Caireta, és una oportunitat aquesta la que estem vivint per treballar com mai la cultura de la no violència a les aules, amb els mestres, a les escoles, a les famílies?
Des del nostre punt de vista, sí. És a dir, tota crisi és molt complicada i té molts riscos, però alhora té una part important d'oportunitat, perquè és quan s'obren espais reals de canvi. És a dir, quan estem disposats a canviar coses, no? Quan jo no sé com en sortir-me'n és quan estic disposada. Mentre vaig tirant, ho dic, però no ho faig, no? Aleshores, en aquest sentit, jo crec que sí que és una oportunitat, tot i la dificultat, insisteixo, eh? I nosaltres d'alguna manera animem als centres educatius a que també s'ho mirin d'així, mirin quin marge tenen per aprofitar aquesta oportunitat, cadascú segons el seu context i les seves possibilitats. Però a mi em sembla que seria molt interessant això. Perquè jo crec que, per exemple, des de l'1 d'octubre nosaltres sí que hem notat que hi ha hagut una part de gent que s'ha anat, no? Com nosaltres hem anat treballant coses, s'ha anat també treballant coses. Llavors, doncs, bueno, al final, la meva interpretació és que una part d'aquest conflicte el que, bueno, ens pot servir per anar endavant a nivell social. A mi és el que m'agradaria que passés, no? Una mica en la línia del que plantejava el Martí, eh? Aleshores, a nivell educatiu també pot ser. per això nosaltres convidem a això, no? A que els professorat, per exemple, amb aquella escola que et deia que havia parlat, va ser molt interessant, no? Perquè parlant amb la directora, plantejava a elles que m'agradaria molt que els mestres poguessin tenir eines. Jo li vaig explicar una mica el que havíem fet o coses que se m'acudien i dic, bueno, si vols podem anar i provar amb els nanos d'això, no? No és clar d'expressió. Jo des del principi intentava dir-li, jo crec que els mestres necessiten aquest espai d'expressió entre ells. I va ser interessant perquè en la conversa al final ella va ser la que em va dir, ah, clar, però és que això ho hauríem de fer amb els mestres. I jo, per exemple, això crec que seria un exercici superinteressant. Sobretot a secundària, que potser tenen menys, l'estructura facilita menys aquestes coses.
Enderrocar i destruir és molt fàcil. Els herois són aquells que construeixen i que treballen per la pau. Nelson Mandela.
Acabem aquesta conversa amb la Marina Caireta, amb la Verònica Anton i també ens ha acompanyat el Martí Olivella, demanant-vos per acabar una eina potent aquests dies per educadors o per pares i mares per transitar en aquests moments convulsos, una eina que creieu que és imprescindible que ens posem, que fem servir.
Nosaltres, de cada professorat, a part de la que tu indicaves de mou la no violència, vam fer justament una guia per aquests moments, que es diu Discrepància Benvinguda, que és, com que és el treball que jo conec, és el que us comparteixo.
Discrepància Benvinguda, atenció.
Verònica? Guia pedagògica pel diàleg controvertit a l'aula.
Prenem nota, Verònica.
Yo pienso que como familias, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio que sería pensar o darnos un momento para pensar alguna norma que hay en la familia que no nos está haciendo sentir cómodos o cómodas a alguno de nosotros y ver qué hacemos con esto, cómo podríamos cambiarla, cómo podríamos pensar otra, ¿no? Cómo entrenar esto dentro de la familia.
Esperem que tots aquests moments ens portin, com ens deia la Marina, a moments millors i que la societat evolucioni i evolucioni per millor. Gràcies per haver-nos acompanyat a l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Soc mestra. Sabem que als centres educatius hem de donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes. I en moments de gran complexitat, com els que estem vivint a Catalunya, cal generar espais segurs, espais de calma, confiança i complicitat, on els alumnes es puguin expressar lliurement, on puguin volcar les pors, els dubtes o els neguits que viuen en pròpia pell a partir de l'experiència de les persones a qui estimen o presenciades, tant al carrer com en mitjans de comunicació. El nostre rol és el de facilitar el diàleg a partir de preguntes que generen reflexió i que construeixen debat entre ells. Un dels grans objectius educatius és aprendre a conviure en un món divers. I què millor que ajudar a desenvolupar pensament crític alhora que respectuós amb els altres. Tant de bo aconseguim que el nostre alumnat sigui capaç de dialogar i debatre per construir relats compartits i per acceptar, fins i tot, aquells que pensen de manera molt diferent.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Torna-la a posar.
I acabem l'Ofici d'Educar, em torna a posar, i música per compartir amb la família, amb les criatures. Avui, com afavorir la cultura de la pau, la cultura de la no violència, acceptar les discrepàncies. Què ens has portat per il·lustrar tot això amb la música?
Doncs, Lluís. Hola, què tal, com estàs?
Bé.
Podria haver portat una cançó pacífica, tranquil·la, relaxada, per no entrar en aquesta emoció tan tensa, però he trobat una cançó, des de la pau, una cançó que ens parla de l'extrem més potent de la violència i del conflicte, que és la guerra, que és allò quan ja la cosa acaba molt, molt, molt malament, i t'he portat un gran tema que ha estat versionat per un munt de gent, una cançó de l'any 69, es diu War, guerra, es va fer a la Motown i va ser cantada, interpretada per The Temptations, però el Bruce Springsteen va fer una versió l'any 86 que la va petar, que és molt contundent, que diu amb molta energia pregunta que de què serveix una guerra i respon d'absolutament res. Així que jo et proposo acabar amb una cançó. No és una cançó dolça, no és una cançó suau, però és una cançó ben ferma perquè entenem i perquè puguem cantar que la guerra no ens porta enlloc i que la pau és el camí.
Traieu la guerra interior vostra que teniu tots, que tenim tots, de manera artística i, per tant, no farem mal a ningú.
Sí, perquè, a més, la música és perillosa, perquè els himnes, les cançons militars, les cançons èpiques de batalla, les cançons de la guerra civil, els grups radicals d'extrema esquerra, els grups radicals d'extrema dreta, feixistes...
Deixem-ho
córrer,
deixem-ho
córrer. O sigui, hi ha un munt d'estils musicals que han influït en temes que han acabat amb violència, però avui amb un tema ben clar i contundent.
Música que afavoreixi la pau. Gràcies, José Luis Santiso. Petons i fins a la propera.
Adéu.
I acabem l'Ofici d'Educar dient cosetes. Avui diem, sigueu creatius, sigueu pacífics, sigueu no violents, que no és fàcil, a vegades costa aguantar-se.
Sí, a vegades sí. Déu-n'hi-do com està el panorama.
Us ho deixem aquí.
Tenim un cap de setmana amb moltes manifestacions, vull dir que ara intentarem explicar-les una mica totes.
Per això avui hem dit això.
Ens anirà molt bé.
Calma.
Ha estat una bona manera de despertar-nos. Gràcies, Elisabet. Fins ara.
A vosaltres.